La llibertat d'expressió és dir el que la gent no vol escoltar. George Orwell, la tertúlia del diumenge.
Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Això va dir Carles Puigdemont el dimarts 10 d'octubre, data històrica que connecta amb l'1 d'octubre, dia d'un referèndum d'autodeterminació de Catalunya celebrat, podríem dir amb desesperació, que va comprimir en unes hores emocions i sentiments de segles. També llàgrimes i nervis pel que estava passant a prop nostre. Han entrat a Serral, han pagat a gent, mireu els vídeos que estan arribant. No pot ser, venen cap aquí. I així fins les 8 del vespre o fins i tot més enllà. Un dia de carrers tallats amb jardineres, carreteres bloquejades amb tractors. Avui manen els pagesos, deia l'alcalde, més revolucionari que mai. De fet, ningú se'n recordava dels seus colors polítics aquell dia. Gent que mai hauríem pensat veure decidint sobre la independència de Catalunya i que aquell dia també van fer guàrdia a les portes del col·legi. Joves altament mobilitzats com mai, trencant tòpics, aixecant barreres, allunyant pors i creant il·lusions. Tot plegat per què? Què va passar l'1 d'octubre que encara alguns ho posen en dubte? I encara més, què va passar el 10 d'octubre que ens va deixar tots descol·locats? Catalunya és ja una república independent? Hi va haver o no declaració d'independència? Quins efectes té el paper que van signar els diputats independentistes després del, per molts, ofuscant discurs de Carles Puigdemont? Per cert, document amb signatures plugina, de Ferran Civit. El cert és que ni unionistes ni independentistes saben a dia d'avui on ens trobem. Potser en les properes hores es resol alguna cosa, però és cert que els ànims han canviat i que ara potser podem amagar menys la por. És veritat també que estem sentint més fort que mai la veu dels que volen la unitat d'Espanya. Fins ara havien estat, podríem dir, callats. Avui nosaltres tampoc volem callar i per això tornem a ser aquí, en aquesta trobada mensual dedicada precisament al diàleg. Avui, novament, posarem la mirada espluguina a tot el que està passant a Catalunya. Sigueu benvinguts a la tertúlia del diumenge.
La tertúlia del diumenge, una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Us acompanyarem en directe fins la una del migdia, un servidor, Javier Lozano, amb Jofre Majoral a les vies de realització i també amb tots vosaltres, perquè volem sentir la vostra opinió.
Vols donar la teva opinió? Sigues tertulià des de casa. Envia la teva nota de veu al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio 696-278-677. T'escoltarem.
Ja sabeu que estarem molt pendents de totes les vostres opinions. Feu-les sobretot avui a través de les xarxes socials amb el hashtag CoixinetTertuliaFMR. Tenim uns problemes tècnics amb el WhatsApp i amb el telèfon i per tant no us podrem escoltar per aquestes vies, però sí que us seguirem. Seguirem els vostres comentaris a través de les xarxes socials. Encara que això sí, mentre rebem els vostres comentaris, qui farà debat aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio seran els nostres tertulians. Avui n'estrenem 5 de nous, encara que recordeu que si voleu fer com ells, us animem a posar-vos en contacte amb nosaltres. Busquem gent diversa en pensament, edat, aficions, professions. Avui, qui ve a fer tertúlia aquí a l'Espluga FM Ràdio són aquests.
Aquí comença la tertúlia del diumenge. Aquests són els nostres tertulians d'avui.
Juanjo Moya Herrerías, 36 anys, aficionat al futbol i més concretament al Nàstic, la seva gran passió. Juanjo, benvingut, molt bon dia. Antònia Sánchez Bautista, 52 anys, presidenta del comitè d'empresa de Mala i sindicalista. Va ser cap de l'oposició a l'Ajuntament de l'Espluga per espluguins independents. Molt bon dia, Antònia. Ben tornada a l'Espluga FM Ràdio. Cosme Garrell Guiu, 61 anys, mestre jubilat, educador, mandat dels esports i el teatre, membre del Consell Pastoral i Local i Arxiparestal de la Germandat de Poblet i del grup L'Espurna, soci de diverses entitats. Va ser president de l'Associació de Veïns de l'Organització Carreres. Molt bon dia, Cosme. Benvingut. Francesc Sánchez López, 40 anys, constructor. Va ser regidor d'Espluga Viva durant un mandat, aficionat als esports Esports, membre dels Armats de l'Espluga, actiu socialment, benvingut Francesc.
Molt bon dia.
Ben tornat també aquí a casa teva. Pau Cases Ferran, 16 anys estudiant, ha crescut a l'agrupament Escolta l'Estornell, aficionat al senderisme i la història, simpatitzant de l'esquerra independentista, membre de l'Ateneu Popular Lampel, de la Conca, terra d'acollida i la cultural. Jordi Francolí, Pau, benvingut, molt bon dia.
Moltes gràcies.
I avui torna a la tertúlia Eva Bonet Vidal, 43 anys, secretària al casal de l'Espluga, director del Francolí, aficionada a l'esport, al teatre i la cultura, membre de Tratea Teatre, el BTT Francolí i el Club Atlètic. Eva, ben tornada.
Hola, gràcies. Bon dia.
Benvinguts a tots a la tertúlia del diumenge.
Vols ser tertulià? Envia un e-mail a info@esplugafmradio.cat o un WhatsApp al 696-278-677. A l'Espluga FM Ràdio tothom hi té el seu lloc.
Comencem la tertúlia quan passen ja 10 minuts de les 12 del migdia i ho fem parlant de la situació política que estem vivint aquests dies de conflicte entre Catalunya i Espanya, com mai molts dels que ja hem nascut en democràcia havien vist. La situació ha arribat a l'extrem després que el govern espanyol utilitzés, com ja va advertir, tota la força per evitar el referèndum d'autodeterminació contrari a la Constitució espanyola i després, sobretot, que seguís el camí amb els resultats d'aquell referèndum cap a la declaració d'independència, amb la sorpresa d'una decisió que ara sentíem, de Carles Puigdemont, de suspendre els seus efectes per intentar un cop més, i em sembla que ja en són 19, l'altre dia llegia, doncs aquests intents de diàleg i de negociació amb l'estat espanyol sense rebre resposta. Demà a les 10 del matí Puigdemont ha de respondre, com a molt tard, al requeriment del govern espanyol sobre si va declarar o no la independència. Sembla que ho farà amb una resposta poc clara, de seguida en parlarem, i recordem que té fins dijous per restituir a Catalunya la legalitat si no vol que l'Estat suspengui l'autonomia de Catalunya. Bé, tertulians, vista aquesta situació, ens trobem en un carreró sense sortida. Quina situació creieu que ens trobem? Francesc, davant.
Home, la veritat que el president Puigdemont té ara un problema bastant gros, per el que tu comentaves. Per una banda, tenim el govern Rajoy, que no vol dialogar, evidentment, i per l'altra que ja comença, paraules per exemple de l'Artur Mas, que deia que el president era ell, que el que deia la CUP o el que podia dir Esquerra Republicana pues, que no tenia tanta validesa com el que pot dir per exemple el que és el president, podia se sent pressionat. Per una banda pot passar el que dius, que poden aplicar l'article 155, i per l'altra banda, si no tira endavant la independència, aquí se'l mengen també, perquè hi va haver molta gent, evidentment, l'1 d'octubre, que es van trencar literalment la cara defensant els seus vots. Vull dir, té un problema bastant grosset.
Juanjo.
Doncs sí, la veritat és que Puigdemont, jo crec que està amb un...
Ja sabem que nosaltres no sentim el micròfon. No sé. Agafarem aquest altre d'aquí, gràcies.
No, gràcies. Serà per micròfons. Doncs sí, la veritat és que sí, jo penso que també Puigdemont, com bé has dit, Javi, està en un carreró sense sortida. Jo penso que no contentarà ningú, ni els que són unionistes d'Espanya ni els que són nacionalistes a Catalunya, i penso que té una patata força, força calenta.
Cosme.
Però jo carrer sense sortida no li veig. Vull ser una mica més optimista i vull entendre que el capital que vam capitalitzar el dia 1, valgui la redundància, ens ha de servir per administrar els seus moments, en els seus temps i en cada moment. Catalunya, algú diu si es va declarar la independència. Jo avui vull fer senzillament una afirmació que crec fact. El dia 1, el poble català de fet la va declarar. Tenim el Ferran Civit. Jo et vull fer una pregunta directa, Ferran.
Després el presentarem. Després el presentarem.
No, doncs després te la faré.
Encara no soc oficialment.
Te la deixo a l'aire. Puc deixar a l'aire?
Sí, la pots deixar a l'aire.
La sessió del dia 1, saps que al Parlament teniu diferents tipus de sessions, m'agradaria saber si el CAIRE i amb la sessió tal com estava convocada es podria proclamar una independència. Quin tipus de sessió era?
La sessió parlamentària del dia 10, estem parlant.
Dia 10,
després li preguntarem al Ferran Civit, que com ha avançat el Cosme el tindrem un cop més aquí amb nosaltres, perquè hem cregut que avui era necessari també que ens respongués doncs, moltes preguntes. Però seguim amb el primer torn de paraula. Pau, com ho veus? Estem en un carreró sense sortida? On ens trobem?
Jo crec que encara no estem en un carreró sense sortida. El que va passar el dia 10 va ser una mica sobtat, bueno, per tots els catalans crec que va ser una sorpresa, una desil·lusió, com li vulguem dir, no? I crec que el marge de dialogació amb l'estat espanyol és bastant nul. Crec que hem de seguir endavant i doncs que hem de ser el poble també qui reclamem això. Ara no hi ha hagut cap mobilització per reclamar aquesta independència ara en aquest moment, i crec que els catalans ens hem de mobilitzar, no? Doncs per reclamar això, que volem independència ja, i que al marge de la devolució de l'estat espanyol s'ha de fer, però en aquests moments és bastant impossible de fer-la.
Antònia.
Sí, bé, jo penso el mateix que deia abans el Cosme, el carreró sense sortida, penso que no és així. El ple es va proclamar la independència, es va signar al final, quan van dir que ja no érem independents després de 8 segons, no hi ha cap paper signat, per tant, per mi la independència es va declarar. Penso que el president ho va fer molt bé, tampoc no em va sobtar gaire perquè era bastant semblant a el que havia passat amb Eslovènia. El Romeu allà al dematí ja ho havia comentat, no em va sobtar, i penso que si seguim amb la línia que fins ara hem seguit, arribarem on hem d'arribar, el poble està disposat, una mica decebut perquè potser no calia haver anat a Barcelona l'altre dia, si s'haguessin sapigut les coses, però de totes maneres penso que el poble ho tenim molt clar i si hem de fer el que hem de fer, allà hi serem.
Eva.
Jo no puc afegir cap més paraula de les que ha dit l'Antònia. Estic totalment d'acord. A veure, el president per mi ho va fer molt bé. Suposo que té algun as a la màniga i per això va suspendre tots els efectes de la independència, però està proclamada la independència. I, bueno, esperem a veure què passa els següents dies, no?
Que estem tots... Anem a...
Sí, estem en una situació així de molta incertesa. Estem
de molta tensió i de
molta
nervis,
tensió,
no?
Molta incertesa, sí, molt nerviosos. Suposo que molta gent està decebuda perquè volia que proclamés la independència, però fa tants anys que la demanem que no ens ve de 15 dies ara. O sigui, ens podem esperar perfectament 15 dies, un mes, el que ens demanin, no? Si això arriba a fi de bé, no?
El que està clar és que ja hi ha formacions, com per exemple la CUP, Demòcrates, també l'ANC, han demanat doncs, que se suspengui, que s'aixequi aquesta suspensió de l'autonomia, però entenem que tot el que està passant és per algun motiu. I em sembla que aquí ens en pot donar almenys una mica de resposta, suposo que no tota, perquè tampoc se sap ni es pot dir tot, és el Ferran Civit, el diputat Espluguí de Junts pel Sí, que és un dels signants d'aquesta declaració d'independència, d'aquest paper que vau signar, però Ferran, molt bon dia, benvingut, ben
molt
tornat
bon
a l'Espluga FM Ràdio. Primer de tot, aquest document que vau signar, aquesta declaració, que és molt clar, el que diu el document és molt clar i molt directe pel que fa a la Constitució de la República Catalana, però té cap validesa perquè no ha estat ni votat al ple, no ha estat aprovat per cap organisme oficial, i en el ple no hi va haver cap mena de votació. Les úniques paraules són aquestes del president d'assumir el mandat del poble de Catalunya, el que ens pot fer pensar que hi ha una declaració d'independència.
Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per tornar a seguir, per tornar-me a convidar. Celebro també que ja funcioni aquesta tertúlia, que ja us vaig felicitar la primera vegada que ho vaig veure. Està molt bé perquè veus moltes cares noves, molta gent que s'implica. Però això sí, sisplau, dones de l'Espluga, apunteu-vos, que avui aquí la paritat està una mica deixada de banda. Avui només hi ha dues dones i quatre homes, i crec que aquí hi ha bastantes dones...
Però és que ja són guerreres, eh?
Ja, però crec que a banda de guerreres hauríem de tenir més dones, per tant, apunteu-vos, on heu dit que s'han d'apuntar?
Doncs a info@espluguefmradio.cat poden enviar un correu electrònic i apuntar-se a la tertúlia.
Doncs vinga, ja ho sabeu.
Endavant.
I ara tornant al que em preguntaves. A veure, no, nosaltres podem fer una votació, no podem fer-la, podem fer moltes formes d'aplicar la independència, però realment quan s'ha fet un referèndum és el poble qui parla, dit-ho, simplement el que has de fer és l'has d'aplicar, no cal votar-ho. Si després vols decidir fer-ho així, pots fer-ho, però per exemple, perquè ens entenguem, els últims referèndums que hem fet, el de la Constitució Europea o el de l'Estatut d'Autonomia, el poble va parlar, va votar i ja està. No, després no hi va haver cap sessió de ratificació del que eren els resultats. O el referèndum de l'OTAN ja anys enrere, l'any 86, si no em falla la memòria. Per tant, nosaltres podíem prendre, i així es va considerar, prendre la decisió de fer-ho d'aquesta manera. El president proclama els resultats i nosaltres signem aquest compromís que és la declaració d'independència.
La qüestió és si la fem efectiva o no es fa efectiva, si es comença ja de forma executiva a aplicar aquesta independència, que de moment no és el cas. De fet, la pròpia llei de transitorietat jurídica ja preveu un termini d'uns mesos, no, fins a la convocatòria d'eleccions constituents, que entenc que seria el següent pas.
Les eleccions constituents van lligades de que, primer, lògicament, es proclama la independència, I llavors, fins a aquestes eleccions constituents comença el procés participatiu des de baix de que la ciutadania participi, i es va dir en la seva de com creu que ha de ser aquesta Constitució de la República Catalana. I llavors, un cop s'ha acabat aquest procés participatiu, que com ja sabeu encara no ha començat, aleshores és quan es fa les eleccions constituents. Fins que no passi això, doncs no hi ha eleccions constituents.
Seria aquest procés, el de les eleccions constituents i el procés participatiu, potser més útil perquè la declaració d'independència es pogués validar internacionalment, més fins i tot que el propi referèndum, que com sabem està sent constantment posat en dubte.
Bueno, fem el que fem per part de l'Estat i dels partidaris de la Unió amb Espanya, fem el que fem, no es tirà mai bé. Mai, ni, mai, de cap manera, fem el que fem. Fins i tot hi ha un sentit, no cal dir-ho, doncs aquesta setmana i les anteriors, la justificació de la violència per part dels fossos i coses de la seguretat de l'Estat espanyol contra gent que simplement volia votar. Això va passar aquí a Sarral, va passar doncs, a Nulles, a Vilavella, a Montroig del Camp, a Tarragona. Bueno, no cal fer la llista perquè ja està tothom, per tothom és sabuda, per simple gent que només volia votar. I llavors ja dient, escolta'm, si us ho hem pagat és perquè vosaltres heu provocat perquè volíeu anar a votar. Escolta'm, parlem-ne, no? Clar, aquesta gent, fem el que fem, no ho veurà bé. O sigui, i llavors, clar, si tornem a fer eleccions, és una tonteria, perquè serà un bucle constant. O sigui, les eleccions han de ser quan ja estiguem en un procés ja plenament normalitzat com a República Catalana. Ara què faríem? Tornaríem a fer eleccions? L'independentisme serà igual o serà major? Després
tu creus?
Com a mínim, després del que va passar l'1 d'octubre, amb tota la repressió per part de l'Estat espanyol, o sigui, amb el tema de l'Estatut, el federalisme jo crec que aquí a Catalunya va morir. Amb les retallades que han provocat en el PSOE com el PP, el PSOE al Congrés i el Senat, i el PP a través de les signatures d'una firmita contra els catalanes que van fer, doncs clar, la via federalista aquí a Catalunya va morir, per això es veu també el Partit Socialista que ha passat de 52 diputats a 16.
I bàsicament s'ha situat en una posició molt més unionista de
la que teníem. Efectivament, i havia tingut algun tarannàs més propers al que podria ser com a mínim un model realment federal o confederal, però el federalisme a l'Estat espanyol és pràcticament inexistent.
Tot i que ara els socialistes parlen d'aquesta suposada reforma de la Constitució, que evidentment seria molt llarga i molt
llarga,
fer, i no sabem en quins termes.
Encara que els catalans, el 100% dels catalans penséssim igual, cosa que espero que no passi mai, perquè llavors no voldria dir que no estem en una democràcia, continuarem sent una minoria. O sigui que nosaltres, encara que volguéssim allò verdura, ells ens imposarien carn, perquè tenen la majoria al Congrés i al Senat, per tant, no serviria de res. O sigui, fer una reforma constitucional, i tal com està el tema ara, amb l'actitud recentralitzadora del PP, del PSOE i Ciutadans, més aviat encara perdríem el que tenim ara.
En qualsevol cas, jo crec que Espanya ha de fer igualment, una reforma constitucional, passi el que passi a Catalunya.
Una reforma constitucional, ho tinc claríssima, i que passi per un model republicà, un model molt més democràtic del que té ara, un model on la impunitat judicial de certs personatges i de certes empreses s'acabi d'una vegada per totes, que, vaja, necessita una centrifugada, com també com la Unió Europea. Vull dir, tots els
processos... La Constitució és del 78, no? Des del 78 només s'ha modificat en quantes ocasions?
Bueno, s'ha modificat per acceptar, que lògicament allò sí que es va acceptar, es va fer un agost allò amb nocturnitat i alevosia, que es va canviar tot el tema del que marcava la troika europea per tot el tema del dèficit, i res, el fet aquest doncs, de permetre doncs, de que...
I la corona, l'herència.
Una noia pugui ser reina, cosa que també, trobo lamentable que hi hagi monarquia, però encara trobo més lamentable que amb aquestes alçades encara s'impedeixi que una dona, per fet de ser dona, no pugui accedir a segons quins llocs.
Són modificacions aquestes, però puntuals. El que d'ara potser es parla és donar de fer una Constitució nova completament. El Cosme havia llançat una pregunta al Ferran, que ara ja és el torn.
Com que no hi era abans...
El caràcter de la sessió
de
dimarts.
La sessió de la setmana passada... Aquesta setmana...
Un sí o no, Ferran.
No, què? Com vols dir?
Era informativa?
Sí, era el president. El president demana...
Sessió informativa, tu que ets legislador, tu que ets diputat, ho saps, dona veu, dona llum. Dona llum a aquells que potser poden tindre una mica, va declarar, no va declarar. Bé, una sessió informativa podria ser aquella sessió que compareixo, dic, tinc mal de panxa i ja està, i tu contestaràs i anem tots cap a casa, sense cap més efecte jurídic? Sí o no?
No, és que tot té efecte jurídic. A veure, és que torno a dubtar.
Hi ha coses com prou transcendents com parlar només d'informativa. Tot i amb això, Ferran, jo crec i confio plenament en que el president dilluns no farà cap trencadissa. És a dir, ell tindrà, com va dir, aquest espai obert al diàleg, perquè crec que és l'hora dels polítics. Ara sí que és la vostra hora. El poble ja vam parlar, ja vam fer la feina que s'havia de fer el dia 1 i us vam sorprendre, perquè no us ho esperàveu, crec. I ojalà us hagi un sorprès amb més del compte. Jo precisament vaig quedar més que meravellat de veure gent de tant tipus d'edats, m'incloc amb elles, passar un dia al carrer. Era una festa major, més igual si no ho volen entendre, era una festa major. Cal dir gràcies, gràcies poble. I a partir d'aquí, tot això, l'Eva ho ha dit perfectament, ens ve de dos dies? No. Tinc 62, ho ha dit el Javi, en tenia 16, 17, 18, ja anàvem octavetes amb revistes catalanes, com encara hi havia el nostre amic, demanant, vinga, vinga.
Bueno, que sembla que encara hi és no, tant
no,
en tant.
No, però deixa-la estar. Jo crec que farà, no farà cap trencadissa, i no em vull allargar perquè el temps és curt, que obrirà ponts de diàleg. L'únic que em fa por, i ho diré sincerament, l'ombra que plana per aquí, les ganes de revenja que hi ha a Madrid, i ho dic en totes les paraules, m'és igual si no es volen entendre, i que d'aquí no se'n derivi una tontada, és un efecte, però crec que impararà la raó. I si no,
però,
si no compte,
raó, si no es vol dialogar,
un moment, una frase. Si no compte a on portem el país, no mostra el seu Europa, amb un temps on l'empobriment és ampli. És el problema de tots, no és el problema català, és el problema europeu. Ja.
El que no es pot dir, Cosme, és dir que una vegada, després de lo, si sortia el sí, que a les 48 hores se proclamaria la independència, i tot Déu, com has dit tu, anar amb autobusos esperant la república, i aleshores, no, ara obrim el diàleg, no podem canviar de discurs, perquè el poble ja va fer la seva feina. El poble el que no se li pot fer és enganyar-lo. Se li ha de parlar clar, perquè per tant el que es tenia que haver fet ja des del primer moment és dir, escolti, nosaltres farem les votacions de l'1 d'octubre i després obrirem un període de diàleg amb el govern, i si després per lo que sigui no volen dialogar, aleshores poder farem el que haguem de fer. Però això al poble se li ha de dir, perquè hi ha molta gent emprenyada, ja no parlo només de la CUP, parlo de molta gent que van a votar el dia 1.
Bueno, en aquell moment
estava clar que sí. I es va dir que a les 48 hores es proclamaria la independència, i no s'ha fet des de Madrid.
A Madrid encara no ho han entès.
El que han entès, crec jo, és que ens hem rajat, perquè vam dir que a les 48 hores s'ha proclamaria la independència.
No és així, Francesc,
no és així. Madrid ho ha entès perfectament. I jo diria que l'única jugada que he vist intel·ligent de Madrid és la pregunta del requeriment. És la jugada més intel·ligent que he vist del govern de Madrid.
Que deixi clar la resposta.
Però bueno, de totes maneres això és tècnica habitual, no? Perquè quan va passar a Canàries també li van demanar, i quan va passar a altres llocs, vull dir que tampoc això és nou.
Però hi havia molta gent enfadada i se li van veure les cares després
sí,
de proclamar...
Moment, sí, al primer moment tots ens van enfadar, tots.
Les cares dels membres de la CUP ho deien tot, eh?
Bueno, i a Junts pel Sí, Ferran, que va passar? Hi va haver decepció o no?
Què vols que et digui? Home, sí o no? Si tu promets una cosa i encara no me la compleixes, home, de sobte sí.
Doncs jo no.
Home,
sí, jo sí, jo el primer moment me vaig enfadar també, va ser un gerro d'aigua freda, però després si tu pares a pensar fredament, i les de la CUP també, les de la CUP van dir que sí, que havien les relacions havien quedat tocades, però perquè és el paper que han de fer, evidentment que és el paper que han de fer, però no han quedat tocades, evidentment que no han quedat tocades. Les coses s'han de fer, jo crec que s'han de fer amb coherència, s'han de fer a poc a poc, i si hi ha alguna... algun as a la màniga, com he dit abans, d'Europa, que ens pot ajudar, que no el sabem, aquest as a la màniga nosaltres no el sabem, però suposo que va per aquí. Doncs, bueno, jo crec que s'han de fer les coses ben fetes, pas a pas i tranquil·lament. No podem declarar una república així a la brava.
El que deia Artur Mas, que si no ens reconeixen internacionalment, vull dir, quedava això
Eslovènia
com un...
Eslovènia no la van reconèixer el dia abans, no sé quin ministre era d'Estats Units, que li va dir que no la reconeixerien mai, i em sembla que es va estar dos anys que no la van reconèixer mai, no, Eslovènia?
Menys,
no la van reconèixer, i ara, ves-li al darrere, Eslovènia, ves-li al darrere, clar.
Últimament esteu traient Eslovènia com si fos el paradigma en el que s'ha de fixar a Catalunya, en absolut.
És un exemple,
però que no es pot comparar amb Catalunya, en absolut. Perquè el problema que tenien a l'antiga Iugoslàvia era ètnic. Aquí el problema és ètnic, no n'hi ha,
Perdona, jo no m'he sentit mai espanyola, Mai.
No, però això no té res a veure.
Tu t'has sentit mai espanyol?
No, espera.
No, era ètnic perquè hi havia unes religions que es volien imposar sobre les altres. I aquest és el problema que hi va haver a l'antiga Iugoslàvia. I per això es va desmembrar.
I el problema a Catalunya quin és, Juanjo, segons tu?
El problema a Catalunya és que... és molt difícil conviure amb altra gent que et vol imposar altres coses també.
Com quines?
A mi ningú m'ha d'imposar la independència.
Bueno, però per això no, està la democràcia, no, Juanjo. Si aquí la majoria del poble...
És a dir, la democràcia demana... és el que vau fer el dia 1 d'octubre.
El que vam poder fer el dia 1 d'octubre.
És a dir,
no el que vam fer, el que vam poder fer.
Això és el millor que podíeu fer.
El dia 1 d'octubre va ser democràtic la resposta.
Amb quins mitjans podíem fer un referèndum?
No, no, segurament que no, eh?
I, no, segurament ja, no, no ho va ser.
No ho va ser. Ja m'he expressat jo a les redes socials, a les xarxes socials, que condemno absolutament tota la violència,
pues mira,
vingui d'on vingui,
mira,
eh?
Ni el Partit Popular, ni el PSOE, ni Ciutadans han condemnat, ni han fet cap esment mai a qualsevol
ni
dels
rei,
ferits.
Ni el rei,
ara ho
a
qualsevol.
A Catalunya sí que hi ha hagut condemnes, dels
sí,
socialistes i de Ciutadans fins i tot, hi han hagut condemnes.
Si Maillo també va fer...
Si va costar, a l'Iceta li va costar, què, una setmaneta li va costar?
Va costar,
una setmaneta.
va costar, sí.
Si va sortir el rei i no va dir absolutament res, vull dir, no havia passat absolutament res, què espereu?
Jo el rei, perquè no estava l'escollit.
Aquí a Catalunya, més enllà del tema...
La història ha tingut molts reis, eh?
Però el rei,
molts,
potser hi havia molta gent a Catalunya
sí,
que confiava.
Però quan
estem al segle XXI, Juanjo,
el dels reis... Ens fixem en segons quines coses,
Juanjo,
i utilitzem
ja...
l'història pel que volem.
Estem al segle XXI. El dels reis és una cosa, o sigui, que no els has escollit. O sigui, és una cosa totalment de l'edat mitjana, ja. És de l'edat mitjana. O sigui, unes persones que no són ni intel·ligents, és com si me posessin a mi de reina, m'entens? O sigui...
Jo tot faig intel·ligent.
Bueno, m'entens? Que a mi no m'escollirien de reina. O sigui, unes persones que... Bueno, és que no cal dir res més dels reis.
Com parlem de què diem estem en democràcia si encara som capaços de tenir aquests reis aquí que ningú ha votat i parlem de que tenim un país en democràcia? No, mentre hi hagi un rei i una reina i un munt de gent allà, no hi ha democràcia. Si jo no els he votat, jo no he de col·laborar amb ell.
I a part de que han robat fins que s'han cansat, el rei, el pare del rei, el rei emèrit, és que no cal dir res més, o sigui, la monarquia està acabada, jo crec.
A dos quarts d'una del migdia seguim amb aquest intens debat. Això és bonic, que hi hagi...
Sort que he anat a córrer, eh?
He sigut calmada molts dies, això, Eva. Bé, aquí estem sentint les opinions avui dels nostres tertulians, però recordeu que també vosaltres des de casa podeu donar la vostra opinió. Hem recuperat, em diuen els nostres tècnics, el servei de WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio, per tant podeu enviar els vostres missatges, si voleu, per escrit, si voleu, notes de veu, i us escoltarem al 696 27 86 77, 696 27 86 77, al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio. No espereu al final del programa, perquè si no després ja no ho podrem escoltar. L'altre dia ens va passar, que ens van arribar els WhatsApps quan ja era la una del migdia i no vam poder donar-hi pas. Ferran, això que tot això que estaves escoltant tenies pendent la paraula,
Veiem la tertúlia, per tant,
no, suposo que és, no sé si és la mateixa tertúlia que hi ha als passius del Parlament o és més tensa allà.
No, hi ha de tot. Cal dir una cosa també, vull dir, aquí després el que es veu allà a l'hemicicle és una cosa, però després pels passadissos és una altra,
Hi ha bon rotllo, bueno, aquí també, no?
Bueno, perquè a cap i a la fi també tots són persones, allò acaba sent també una mica un teatre, a vegades, que quan surt allà a l'hemicicle doncs cadascú parla pels seus,
bueno, però la crispació sí que hi és, home, Juanjo ara deia, jo he expressat les meves opinions a les xarxes socials, però segurament Juanjo també estàs notant que estàs tenint més resposta o més interacció que mai, no, ara aquests dies, vull dir que...
Bueno, el Juanjo, per exemple, que fa un temps que som amics al Facebook, però em sembla que fins ara no m'havia interactuat mai, vull dir...
No, la veritat és que no.
I ara sí.
I també amb l'Aurora, també.
Juanjo, crec que ja pots fer servir el teu micròfon, em diuen, ara comprovarem que ja funcioni. Sí,
no, però vull dir que al final tots hem de mantenir el seny a les relacions personals i humanes, perquè si no al final se'n pot derivar qualsevol cosa negativa, perquè si tu no mantens un tracte cordial amb la gent, pot generar un malentès, que aquest malentès es pot acabar esdevenint un mal rotllo, per tant s'ha de frenar. I res, a veure, jo em trobo molta gent dels passadissos, em parlo amb gent de Ciutadans, del PP, al lavabo, perquè per exemple a la part on estem nosaltres, els diputats, compartim els lavabos amb els del PP.
Ah, molt bé.
Per tant, jo em trobo bastant sovint Alejandro Fernández, que és el diputat de Tarragona del PP, doncs per tant xerrem, no és allà un espai que estiguem allà tancats i estem amb bombolles aïllades i que cadascú viu en un món separat. Això sí, les percepcions i les maneres de dir-ho i tot plegat doncs, són molt diferents.
Ferran, una pregunta. Tu ets de Junts pel Sí, però ets d'Esquerra. Dins de Junts pel Sí també hi ha el PDeCAT. És veritat que ha estat el PDeCAT qui ha forçat més que Esquerra aquests dies a que es fes aquesta pausa, aquesta suspensió? Hi ha por de que sectors del PDeCAT es facin enrere en la declaració d'independència?
Bueno, precisament ara i abans d'ahir, jo no puc parlar en nom del PDeCAT perquè no soc afiliat del PDeCAT.
Però Esquerra pateix per això?
Home, jo crec que tot el que estem fent és per fer-ho fins al final. Vull dir, tots per mètodes pacífics i democràtics i fins i tot assumint qualsevol cosa que pugui passar. I això torno a dir-ho aquí i ho diré sempre. Que si això l'estat espanyol creu que la seva oferta de diàleg passa que nosaltres anem a la presó, doncs anirem a la presó. Sense cap mena de regança. I conscients, com ja va dir el Pablo Casado, no? De que Puigdemont poder acabar com a companys, no va especificar si era a la presó o executat a posteriori, doncs nosaltres, ja que avui també fa 77 anys de l'execució de Lluís Companys, nosaltres anirem fins al final en aquest sentit i assumirem totes les conseqüències. I nosaltres ho farem. I llavors, Esquerra en aquest cas, les cares que es veien dels diputats del Parlament tampoc no eren de joia. Vull dir, és així. Començant per la meva mateixa, no érem de joia.
Tu vas saber la decisió una hora abans, també?
Nosaltres estàvem més o menys, ja sabíem algunes coses que passarien des d'uns dies abans, però què va passar? Que també aquell cap de setmana i el dia abans, el dilluns, van començar a esdevenir tota una sèrie de coses que van intuir cap on podrien anar els trets. Per què? Doncs perquè hi ha tota una sèrie d'interlocucions a nivell internacional, algunes públiques, algunes no tan públiques, interlocucions que no només són amb nosaltres, sinó també amb l'estat espanyol, dir que no cal, i l'únic que ells ho neguen, tot i que fins i tot l'altre dia el Junqueras ho va dir.
Hi ha diàleg amb l'estat espanyol?
No, bueno,
no diàleg no. Hi ha intervencions de tercers amb l'estat espanyol.
I que fins i tot el Junqueras l'altre dia verbalitzada, que escolta'm, aquest diàleg...
Va dir que si uns no volen negociar, ells no poden negociar.
Exacte. O llavors, per exemple, el mateix dia doncs, també el Donald Tusk, el president del Consell d'Europa. Sí. No sé com es pronuncia perquè és polonès.
Tusk.
Si sabeu polonès, bueno, clar, som polacs, per tant hem de saber polonès. Doncs clar, va fer directament una menció al president Carles Puigdemont sobre el tema aquest, escolta'm, frenem una miqueta i parlem-ne. Hi ha moltíssimes trobades, s'està parlant a molts nivells, i tot el que s'ha fet, cal dir una cosa, tothom es pensava que seria això, com el Francesc Macià, sortir al balcó i proclamar la independència. Però clar, nosaltres ens independitzem de l'estat espanyol, però ens independitzem per a la comunitat internacional, que és al cap i a la fi la que ens ha de reconèixer. I llavors tot el que hem de fer és perquè sigui efectiva aquesta independència, que no quedi en paper mullat, independentment doncs, del que preguntava Cosme, si el ple aquell era extraordinari, ordinari, si només era informatiu, si només era no sé què, no sé quants. L'important és que això sigui efectiu. La forma i el fons sempre són importants i sempre han d'anar lligades, però al final doncs, la forma... mentre sigui pacífica i democràtica, escolta'm, endavant i tirem milles.
Ara parlarem del que pot passar a partir d'ara, però ara els nostres oients ja senten la sintonia, que indica que tenim opinions per escoltar. Si els nostres tertulians es volen posar els auriculars, hem rebut ja diverses notes de veu al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio, que és el 696-2786-77, 696-2786-77. Donem la veu als nostres oients.
Hola, sóc el Marc, bon diumenge a tots. M'agradaria saber l'opinió dels tertulians sobre el discurs que va fer Anna Gabriel de la CUP el 10 d'octubre i si creieu que tenia alguna intenció política o algo per l'estil. Moltes gràcies.
A més, també rebem també per WhatsApp una pregunta pel Juanjo, en aquest cas. Diu, què opina de la declaració de l'Albiol, entenem del líder del Partit Popular, en referència a la seva declaració sobre que la majoria de les escoles públiques de Catalunya s'eduque per odiar Espanya. I tenim, em sembla, una altra nota. No tenim més notes de veu, doncs ens quedem amb aquestes dues preguntes. Per on volem començar? Juanjo, si vols respondre a aquesta primera pregunta. Directament, per a l'audio directament. El micròfon 4, confirmen. D'acord, gràcies.
Doncs ja m'he expressat, tot i que no ho sembli, jo no sóc votant del PP, no ho he sigut mai i no ho seré mai. Que no vulgui ser independent, no vol dir que hagi ser debutant del Partit Popular, i com algunes paraules que m'han dit o que allò intromissivament m'han dit que sóc com un feixista, no. A vegades s'utilitzen unes paraules que s'hauria de mirar molt bé el que vol significar per acusar. Llavors, anant al tema de l'Albiol, evidentment no hi estic d'acord. no, perquè no hi estic d'acord, no, no. Per lo menys...
Tu no has estat educat a les escoles
catalanes. No, jo he estat educat a les escoles catalanes i això que diu l'Albiol a mi no m'ha passat, però entenc que hi hagi gent que li hagi pogut passar i que hi posin veu, però no a totes les escoles, perquè estic convençut que no passa a totes les escoles. És més, no passa a totes les escoles.
El Cosme, que a més és, ha estat mestre, per tant,
aquí em toca molt de prop, m'ha tocat. Ara ja no ho faig, però fins ara hi hem estat molt a prop. Senyor Albiol, sé que no em sent, però si em sent un recull, li demano que es documenti, sisplau, si és important que ens digui quines són aquestes escoles. Llavors es podrà començar a fer alguna coseta. Però jo, amb més de 40 anys, amb més de 40 anys exercint de mestre primària, li puc ben dir, ens estimem Catalunya, ens estimem l'alumnat, i per això l'escola catalana és una escola inclusiva, no exclusiva, inclusiva, sense raó de sexe, sense raó de pensament, i si no, miri sisplau, que vostè al Parlament deu tindre també la llei d'acollida, d'aules d'acollida, miri-ho sisplau, i he treballat 10 anys d'acollida. Sap el maco que és estar en una aula on sabem conviure gent romanesa, Polònia, de Marroc, d'Argèlia, del Congo, un servidor català, sap el maco que és això? I tots creixem acceptant-nos en la diversitat.
No sap. Pensa que l'Albiol
entri en una aula,
va fer
una
la
aula.
Campanya per l'alcaldia de Badalona, que la seva campanya, el logo era Limpiamos Badalona. O sigui, ja, aquí ja ho diem tot.
Miri, entri l'aula i no s'escolti el que li diuen. No sigui altaveu de la veu del seu amo, que potser s'equivocarà.
A mi Antònia. El que me sap greu de totes aquestes coses referent a aquest comentari que va fer aquest senyor és que a Espanya, a la resta de comunitats, potser sí que se'l creuen, però a mi el que me sap greu i m'empipa i molt és que gent d'aquí, de Catalunya, posi en dubte, com ara mateix el Juanjo deia, a mi no m'ha passat, però potser amb uns altres sí. Sabem del cert, tots han viscut i hem anat a l'escola aquí, que això no ha passat en cap lloc.
El Ministeri d'Afers Exteriors fins i tot va arribar a dir, crec que amb una emissora francesa, que no es pot ni aprendre el castellà a les nostres
això,
escoles.
Això és vergonyós que diguin això.
Això va dir el Biol, però el ministre...
El Dastis,
deia que no s'ensenyava, sí, que no s'educava el castellà. Eh?
Sí.
Potser el Pau, que és la persona més que encara és estudiant, Pau, tu les teves conviccions polítiques les has après a l'escola o les has après per tu mateix?
Les meves conviccions polítiques les he anat agafant, bueno, en el transcurs de la meva vida, gràcies als meus pares, a la gent que m'ha envoltat, als llocs on he anat, per exemple, al Cauno també, bueno, aquí he aprenent més els valors, però jo a l'escola el que he après és a parlar, a escriure...
A odiar Espanya, no?
A odiar Espanya, no. He après història, i aquesta història jo l'he assumit com m'ha semblat també a mi, i he decidit que per mi Espanya no és un estat democràtic que a mi em representi.
Per cert, l'odi a Espanya existeix?
No.
Perquè en el discurs de Puigdemont hi va haver una cosa que va ser destacable, que va ser quan el president va agrair a les persones que s'havien manifestat el cap de setmana anterior, uns en defensa del diàleg, d'altres en defensa de la unitat d'Espanya. Ens molesten les banderes espanyoles com potser molesten les banderes estelades?
A mi no.
Segons, hi ha grups extremistes que sí que li deu molestar les estelades, evidentment. Ve a ser Barcelona el dia... 10 o 12 per la Fiesta Nacional, i segurament, evidentment, també hi haurà una extrema esquerra, o diguem-li com vulguem, una extrema dreta i una extrema esquerra, que també deuen cremar banderes, evidentment, espanyoles. Però la gran majoria, evidentment, no ho som. No ho som, extremistes. Tenim el nostre sentiment català, es pot ser votant del sí, es pot ser votant del no, en tot cas que siguis votant del no, això no t'han d'etiquetar com a fatxa, evidentment. No, jo, per exemple, vaig néixer el 77, el senyor Quico ja havia mort, i per tant el meu, diguem, adoctrinament, per lo que diu el senyor Albiol, doncs jo he estudiat en una escola catalana, aquí a Montblanc, Arceo Chotorena, amb professors catalans i també algú, evidentment, que venia pues, de Saragossa o d'on fos, però vull dir, jo crec que l'Albiol parla des de, diguéssim, una miqueta des de la ignorància, com deia el senyor Cosme.
Ignorància no.
Des de la total,
no,
o total ignorància
o
total desinformació, perquè l'Albiol, que jo tinc entès, és també és català, també.
Aquest senyor no sabia el que deia, ja s'ho diré. li podria dir ara mateix, perquè m'agradaria ara mateix que estigués sentat aquí davant meu i li podria explicar. Jo vaig vindre de Jaén quan era molt petiteta i me n'en recordo els primers dies d'anar a l'escola. Evidentment jo català no en sabia. Mai ningú me va mirar malament perquè parlés en castellà. Mai. Els professors se van intentar per tot ensenyar-me el català, perquè jo també el volia aprendre. Però mai a la vida m'he sentit malament, ni a l'escola m'han fet sentir malament perquè no sàpigués castellà. Molt al contrari, aquest senyor no ho sap, això.
A veure, un apunt. Em sento dir-ho tan clar, però aquells que parlen avui de fractura, aquells que parlen d'odi, i aquesta paraula és que no m'agrada gens, de veritat, no m'agrada gens. No hauria ni d'existir en el meu vocabulari. Saben el que van fer el dia 1 amb les càrregues policials? Saben el que van fer? Diuen que fracturem Catalunya nosaltres, a les escoles, a Lliçonet. La pedagogia que ens van donar el dia 1 van tirar per terra el treball de molta gent. I si hi ha alguna fractura real que em preocupa avui, és la ferida, la fractura que van crear les càrregues policials del dia 1. Jo, amb tota sinceritat, em costarà tornar a aixecar amb el dematí i mirar la mateixa cara al país. No es pot fer això. Les ferides aquestes no es poden obrir en un estat democràtic, no estan legitimades. Haurien d'aprendre ja fa hores i dies, que haurien d'haver pres mesures polítiques. En aquest país no sabem què vol dir dimitir. Assumiu la responsabilitat.
Com vols que dimiteixin? Si ni ho han...
Eva, per això s'estan excusant amb aquestes coses, amb l'escola, amb el no sé què i amb el no sé què més. Estem traient dels blus que no tenen. S'estan curant.
Fixeu-vos-hi. El problema està també en què a Madrid, tu saps, bueno, a la resta d'Espanya, no s'han passat les imatges. No s'han passat totes les...
I les han borrat del Facebook.
Eh?
I les han borrat d'internet.
I del Twitter.
Qui borre alguna cosa perquè no hi hagin proves, algun motiu...
Tu vas sentir el... Qui era? De Ciutadans? El ministre de Ciutadans que deia que com és...
No, mi, té,
que...
Ciutadans no té ministre.
Perdona, el diputat de Ciutadans que deia que com és que s'havien filtrat totes aquestes imatges a Europa...
Sí, el Juan Carlos, no? Girauta, que és català. Girauta, sí, que és català.
Exacte. Que com és que s'havien filtrat les imatges a Europa, que com és que Catalunya havien pogut filtrar les imatges perquè ho vegés tot Europa i, en canvi, a Espanya no es van filtrar. O sigui, aquestes imatges no hi són, no van sortir a cap tele espanyola. Llavors, a Espanya, o sigui, la gent això no ho sap, no els hi ha arribat, això. I si estan penjades al Twitter, consta, també estan penjades, o sigui...
Escolteu, aquesta situació, perquè també és una preocupació, la gent que tenim vincles familiars i orígens a la resta d'Espanya, què ens passarà amb això? No? Ara l'Antoni explicava, jo vaig venir de gent... clar, què està passant i què ens pot passar? Perquè es pot conviure en una república independent catalana i seguir estimant Espanya i la gent que tenim a Espanya?
Si em permeteu,
sí.
Aquest estiu vam anar a visitar uns parents a Castella i era molt bo perquè tu vas mirant la premsa d'allà, perquè jo tinc el costum de sempre, per defecte professional, de mirar la premsa. Però clar, tu mires la premsa d'allà i mires la premsa d'aquí, és que són dos planetes diferents. Però literalment, són dos planetes comunicatius, mediàtics, i llavors què passa? Que qualsevol cosa que tu puguis fer des d'aquí passa per un sedàs i per un filtre que allà no s'entén de cap manera. Uh-huh. I llavors això fa de que amb el tracte humà, de quan tu parles amb els teus parents o amb els teus amics, es veu d'una manera, vale, perquè m'ho dices tu i te conozco i vale. Però clar, si després l'endemà se'n van agafar el diari en qüestió o escolten la ràdio o miren la tele en qüestió, dels que siguin, clar, diuen, ostres, no sé què, no sé quants...
I això només passa a la resta d'Espanya, a Catalunya no passa.
També hi passa. Hi ha línies
editorials. Tu has vist, a veure... Jo
el deixes... filtre que posem, segons com el mirem,
Mira, te posaré l'exemple del filtre. O sigui, tu mateix m'has dit que les càrregues policials no tocaven.
No, i ho condemno, eh? Això, i ho segueixo això, condemnant.
Per això t'ho estic
dient. Vinguin d'on vinguin,
Bueno.
Els Mossos d'Esquadra l'any 2012, a la vaga general que hi va haver, també van repartir estopa, Em van repartir molta.
I a la plaça Catalunya...
I estan
sancionats. Aquesta és la diferència. Sancionats i haver debats al Parlament, i aleshores, què passa aquí? Per exemple, que aquí, quan ha passat això, els mitjans de comunicació espanyols, a la classe política espanyola, què fem? Aplaudim les càrregues policials, ho justifiquem, anem com el García Albiol i altres diputats del PP, que aquests em va costar bastant, com els vaig creuar pels passadissos, de mantenir-los la salutació, però vaig ser com a mínim persona i els hi vaig mantenir, d'anar a aplaudir les càrregues policials, d'anar a aplaudir haver estomacat a gent que estava allà asseguda o que estava intentant defensar una urna. Clar, davant d'això, si tu aquesta gent justifica fer aquestes coses, ostres, me sembla que els conceptes, els paradigmes mentals són molt diferents. No estic dient que siguin persones diferents, però els paradigmes mentals, els esquemes mentals són molt diferents. O el fet de que, per premiar-ho, coi, la Policia Nacional va desfilar el 12 d'octubre com a mèrit, agraïment, d'haver estomacat a ciutadans espanyols, que encara ho som, a ciutadans espanyols, per haver anat a votar.
Està bé decidit des del juny, que la Policia Nacional està bé decidit des del juny que la Policia Nacional desfilaria.
Sí, però clar, si tu vols dialogar i tu vols dir, escolta'm, amb qui hem comès un error, jo crec que certes coses es poden fer, i lògicament va ser el més aplaudit que hi
va haver. Ja va vindre abans, no?, de la batussada que hi va haver amb la policia, la famosa frase aquella de a por ellos, ells ja sabien a lo que venien aquí.
És que ens interpreten com enemics, i no som enemics.
És que ells ja ho sabien, allò va ser potser la cosa que més greu me va saber de tota aquesta història.
Saben una cosa? El que no es pot tampoc utilitzar, i evidentment ho ha condemnat el Juanjo, condemnem, jo crec que això ho condemna fins al gat, però no només aquestes càrregues policials, totes les que s'han fet, Plaça Catalunya, com deia el senyor Juanjo, totes les càrregues policials desproporcionades, la pilota de goma de la senyora Quintana, tot això, sigui de la policia que sigui, és condemnable. El que no podem fer tampoc és utilitzar això com a bandera, tampoc.
No, doncs què fem? Callem? No,
ho estem condemnant. Hi ha les imatges. Les van intentar evitar poder, segons des d'on fos, però mitjançant mòbil, WhatsApp, les imatges corren. Les imatges corren. Vull dir, això no es pot aturar encara que TV3 no emeti a Madrid. Això no es pot aturar.
Jo tinc un xat que hi ha família de Madrid i em van dir, per favor, i família, que estava als col·legis i que van ser atonyinats, i van dir, clar, van gravar, per favor, diu, no passeu més imatges d'aquestes que ens...
Que no, li agradava,
vale. No. És el que, bueno, és el que ells volen veure. O sigui,
això és un problema polític.
I ja et dic, ni TV1, ni Telecinco...
És un problema polític.
Digues-hi als teus familiars.
No, clar, no es pot parlar. O sigui,
clar, llavors, no diguis que a la resta d'Espanya és que han borrat vídeos, han borrat no sé què, perquè...
Sí.
Bueno, llavors això ha sigut la seva família, la teva i la seva. Vull dir, no...
La família de molts.
No és així, s'hauran borrat, evidentment, però no tots.
Només
cal anar a YouTube, només cal anar a les xarxes socials.
No entenc res i no volen saber res.
N'hi ha moltíssims.
Escolteu-me, ens quedem...
A les xarxes, entre YouTube... i hauràs vist que diu, este vídeo ha sido eliminado por no sé què més.
Sí, entra el Twitter del Julián Assange, que és el que està més a favor internacionalment de Catalunya, és que no en té cap, quasi. Els hi estan traient tots.
Ben borrat. Bueno, és que l'atac a internet també, aquesta guerra cibernètica, diguem, també és curiosa. Només ens queden menys de 10 minuts, volem abordar encara alguns temes. Un m'agradaria, simplement, només per fer el comentari del que va passar l'1 d'octubre a molts llocs, però especialment podem parlar del cas d'aquí a l'Espluga, sobretot pel moviment que va tenir entre els joves, em sembla que el Pau era un d'ells, per fer aquesta acció de defensar els col·legis electorals. Creieu que el que va passar això serà un precedent, ha marcat exemple en positiu, en negatiu, la implicació de la societat? Pau, primer explica'ns tu una mica com va anar tot aquest moviment.
Bé, jo crec que va ser una demostració de que el jovent realment estem implicats i volem seguir aquesta lluita que s'ha portat diversos anys, volem ser-ne protagonistes també, i ha sigut una clara mostra de la unitat popular i de que el jovent es pot organitzar realment. Ens podem unir per crear un espai comú i defensar els nostres drets, que és poder votar, encara que jo, per exemple, no vaig poder votar i molta gent que estàvem allà no podíem votar, però estàvem defensant el nostre futur, que en realitat, vull dir, és el que ens interpel·lem a nosaltres, vull dir, el futur és nostre i l'hem de defensar.
Us heu sentit en algun moment contradits pel que estàveu fent? Hi ha hagut algun malaurat episodi d'un vídeo de la destrossa de la senyal de la plaça de la Rotonda, després l'actuació dels mateixos joves a tornar-ho a col·locar, us heu sentit lliures de poder fer aquesta acció?
Jo crec que sí, a més ens ha donat molta força també, o sigui, vull dir, això de la plaça va ser un accident que, tampoc se li ha donat més importància del que va ser. Vull dir, va ser una persona, tampoc va ser cap cap organització, vull dir.
Les imatges, déu-n'hi-do, això que parlàvem de les xarxes, dels vídeos i això pot fer molt de mal, eh? Aquest vídeo, per exemple, de l'Espluga succeït a la rotonda, això ha tingut milers de visualitzacions, i aquesta noia jo crec que va ser una miqueta desafortunada. No, jo crec que tampoc vaig veure que fos massa conscient en aquell moment de la repercussió que podria tindre aquelles paraules que va fer i els fets. Vull dir, jo crec que aquesta noia, jo crec que vaja, jo em poso la seva pell, crec que se penedeix les imatges segons com les miris, si no coneixes a la gent i això, vull dir, poden fer molt de mal.
No era per aquí el fil de lo que portàvem, ara no, parlàvem de lo que havia succeït.
Però han tret el tema, no sé qui.
No, és que ara ja em sembla que està fora.
Em sembla que no cal ni parlar-ne.
Quan hi ha coses que no tenen més importància que en aquell moment i ja està, me sembla que no cal donar-li més. Jo me quedo del dia 1 amb una imatge, parlàvem d'aquí de l'Espluga, me quedo amb la imatge de quan tots els nois i noies com el Pau a les 9 menys poc del matí sortien del col·legi electoral i tothom va aplaudir. Aquesta imatge és la que jo me quedo del jovent.
Jo em quedo amb una altra que a mi em va colpir molt, eh? El dia 1, quan ens havíem passat, les meves dues filles van quedar a dormir allà les dues nits, nosaltres teníem una boda abans i vam anar a les 5 del matí com se'ns havia demanat i tot. Elles no van anar a dinar a casa, com tot el jovent, com tot, eh? Van arribar a casa amb estat de xoc, de totes les imatges que els havia passat. 17 i 14 anys, estaven en estat de xoc. Amb això em quedo.
Jo els voldria donar les gràcies a tots els joves que es van formar part del CRD, i de veritat, van donar una lliçó que tots molts hem d'aprendre, molts. I també convido els polítics que se'n feu ressò. No crec que penséssiu que haguéssiu tingut un model a tot arreu que el jovent es mobilitza de tal manera que van dir els col·legis són nostres i votarem. Ells tenen l'avantguarda, jo diria, de que s'hagués votat i el poble. El referèndum el van fer entre ells.
No sé si el Juanjo té el mateix
punt de vista. Jo només vull deixar una pregunta sobre la taula. Aquestes seran les millors votacions que podria fer Catalunya?
Aquestes van ser les millors votacions que l'estat espanyol ens va deixar després de perseguir-nos i assetjar-nos a tancar impremtes. Per exemple, ara un conegut meu que tenia una impremta ha rebut una citació judicial amb amenaça de 6 o 8 anys de presó. Per tant, nosaltres hem fet tot el que hem pogut fer. Com saps, també gent d'aquí de l'Espluga va fer possible portar les paperetes gairebé de manera clandestina. No, literalment, de manera clandestina. Perquè nosaltres, lògicament, voldríem fer un referèndum com tenen països democràtics, com han fet abans, Noruega, el 1905. Per tant, Suècia, el 1905 era més democràtica que l'estat espanyol, el 2017.
I això s'ha de pactar, s'ha de negociar... Bueno,
no, però tu pactes, aquí pactem.
Clar. Això és la meva pregunta.
Això, aquestes són les millors votacions que podria fer. Perquè tu fa un moment, durant el debat, has comentat que ja no ve de 15 dies ni d'un mes.
Però no ens esperem una generació.
Aquestes són les millors votacions que podia fer Catalunya si no venia d'un mes, de 15 dies.
Nosaltres,
jo només vull dir... Cada 4 anys hi ha eleccions una altra vegada, el PP no crec que sigui perpètua.
De valoració del dia 1. Nosaltres vam fer per la part nostra tot el que podíem fer, els altres van mostrar també la seva millor part, ens van
o sigui, no, la millor part no.
Estic parlant amb ironia. Vull dir, estic parlant amb ironia. Nosaltres vam fer tot el que podíem fer per la nostra part, els altres també van fer el que van considerar convenient, o sigui, nosaltres vam fer el màxim que podíem, o sigui, vam fer el màxim i uns altres, pel que ens han fet, també donen legitimitat al que vam fer. Jo em quedaria també amb dues cosetes. Una, l'actitud proactiva de la gent, com després, quan es va acabar el dia 1, doncs es va fer com una desfilada espontània amb tota la gent que havia participat des de les meses, els que estaven vigilant els accessos que no vinguessin, la policia repressora, els tractoristes, els joves, vull dir, crec que va ser una cosa molt maca, un auto-homenatge del poble, i també el fet de que tots ho vam compartir allà, moltíssima gent que no t'ho pensaves, doncs estan a la primera hora del matí, estan a les nits allà dormint. Jo me'n recordo que el dissabte a la nit, el divendres estava fent altres coses a la nit, però el dissabte a la nit jo m'he quedat tota la nit, els joves estaven dins, sí. I els altres quan m'han quedat fora, a mi m'haguessin dit que m'hagués quedat amb dues persones de la meva colla aquella nit, que precisament són els que menys els interessava la política, doncs no, van estar allà aquests dos amics meus amb un servidor. Per tant, al final no és política, és democràcia.
Ah,
és aquestes coses,
últim minut. Ferran, moltes gràcies. Una pregunta ràpida que ens arriba pel Juanjo. En el cas que Catalunya es declari un estat independent, les persones que no esteu a favor d'aquest estat independent i sabreu conviure, haureu de buscar una alternativa. Sí, intentaràs...
Jo parlo per mi, no puc parlar.
I la pregunta també, una miqueta, també hauria de ser al revés. Si Catalunya no esdevingués un estat independent, com podríem conviure? Jo crec que el del no continuaria sent el del no i el del sí continuaria sent el del sí. No, això no és. El que és independentista continuaria sent independentista.
No ens podem quedar aquí.
A veure, aquí ara,
llavors haurem de fer dos Catalunyes.
Estem parlant de que foren tots molt tolerants.
És una pregunta... I tu vols la independència i jo no la vull.
Penso una cosa...
Haurem de fer dos Catalunyes.
20 segons, Antònia.
No, dos Catalunyes, no, amb una ja n'hi haurà prou. Però el que sí que m'agradaria és que la gent fos o fóssim conseqüents. No podem estar aquí dient que el jovent això que va ser molt guai i tot el que van fer i després veure al Facebook d'un nano d'aquestos que va dormir allà. Com va la nit, nois? Si necessiteu algo, aneu a Càritas. No, sisplau. Una mica.
Moltes gràcies, Antònia Sánchez, Cosme Garrell, Juanjo Moya, Francesc Sánchez, Pau Casas, Eva Bonet i Ferran Civit. Fins la propera i anirem seguint-ho. I moltes gràcies a tots vostès. Els deixem amb els informatius. Que vagi molt bé. Adéu-siau.